La taula de l'Evangeli.
Bon dia, com anem? Gràcies per ser amb nosaltres aquest primer diumenge d'octubre a la taula de l'Evangeli. En breu l'iniciarem la tasca del programa, que és comentar la litúrgia dominical, com ja saben. Avui, la del diumenge 27 de durant l'any. En farem tertúlia amb la germana Concha Adell, benedictina al monestir de Sant Pere de les Puelles, de Barcelona. Aquí saludem. Bon dia, germana Concha.
Bon dia, Maria.
Gràcies per ser aquí.
Gràcies igualment per convidar-me.
I amb l'Albert Florença, que és professor emèrit de la Universitat Ramon Llull, de l'Institut Químic de Sarrià, l'IQS, i president de la Comunitat Cristiana de Sant Pere Claver del Clot, de Barcelona. Què tal? Bon dia, Albert.
Bon dia. Molt content d'estar aquí.
Doncs gràcies. Gràcies a tots dos per la vostra presència i anem per feina.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Escoltem la primera lectura d'aquest diumenge 27 de durant l'any, que és del profeta Habacuc, i del capítol primer i també alguns versets del capítol segon.
Fins quan, Senyor, demanaré auxili i no m'escoltareu? Cridaré violència i no em salvareu? Per què deixeu que vegi aquestes calamitats i contempli tantes penes? Tinc davant els ulls devastacions i violències, hi ha baralles i s'aixequen discòrdies. El Senyor em respongué: escriu una visió, grava-la sobre les tauletes d'argila que es puguin llegir corrents. És una visió per un moment determinat que aspira al seu terme i no fallarà. Espera-la, si es retardava. Segur que vindrà, no serà ajornada. L'home d'esperit orgullós se sentirà insegur, però el just viurà perquè ha cregut.
Habacuc és un profeta no gaire conegut. En aquest fragment del seu escrit, protesta davant Déu. Està cansat de tantes violències i desgràcies i catàstrofes i guerres. Som als inicis de l'imperi dels babilonis. El Senyor li respon convidant-lo a la confiança. Bé, també serveixen aquestes paraules per als nostres dies, no, tertulians?
I tant. Vols dir que no has llegit el diari? A veure, repeteixo. Per què deixeu que vegi aquestes calamitats, penes, devastacions, violències? Sembla que sigui el diari d'avui. Perquè només ens fixem en coses negatives. I atenció, estem parlant d'un profeta del segle VI, abans de Crist, Antic Testament.
Fa uns quants anys, eh?
Per això la paraula de Déu sempre és viva i eficaç.
Sí.
I per mi hi ha una paraula que m'ha fet com a mal, no? Que és la paraula violència, perquè em reflecteix la meva pròpia violència. Hi ha persones que de natural són més exagerades, més violentes, però la violència està en tots. I fins i tot amb aquella persona que a vegades és pacífica o així, doncs és, en algun moment donat és violenta, que podria ser impacient. Per tant, atenció, que això és, ens juga una mala passada. I després, esclar, evidentment, nosaltres demanem a Déu que ens expliqui alguna cosa fins quan. Necessitem quan. Quan el temps de Déu és un altre temps que no és el nostre. És dura d'una altra manera. I, evidentment, diu, escriu-les sobre tauletes perquè quedi. Perquè quedi. Però em fa gràcia perquè després, la resposta del Salm, que normalment no el comentem, diu, sí, tu escriuràs sobre tauletes, però el Senyor és la roca. Per tant, si tu fas tauletes, que és més fràgil, jo més, jo la roca.
La primera cosa és que m'agrada això de queixar-se. I de nou, ho trobo molt humà, és a dir, que davant del panorama. I quantes vegades s'han apropat persones al nostre voltant que ens diu, escolta'm, com és que Déu permet aquestes desgràcies, com és que Déu no està aquí per resoldre aquests temes quan Déu és amor, etc etc. Per tant, trobo molt humà, això de queixar-se i de dir, bueno, Senyor, fins quan tot això, a veure si fem alguna cosa, no? Per tant, també mostra que les persones tenim sensibilitat davant d'aquestes qüestions. No ens quedem, si a mi no em passa res, jo ho deixo passar, no? Sinó que hi ha una denúncia, no? Jo trobo que això és, des del punt de vista humà, molt sa, no? I a la vegada, com deies, Conxa, és veritat que Déu moltes vegades no segueix la nostra lògica, no? Però, bueno, d'entrada jo diria que em sembla molt bé protestar i dir-li a Déu que n'estem una mica farts de que tot això passi, no?
Però és l'home que, en definitiva, fa la violència, fa mal als altres, provoca desgràcies, provoca catàstrofes. No és Déu que fa tot això?
No. No, però moltes vegades... ara entraríem en un tema una mica així, però moltes vegades el mal no està produït, és accidental. És a dir, poden passar accidents, desgràcies o fins i tot malalties que no estan provocades per l'home. I davant d'aquest mal, el mal que provoca l'home és bastant clar des del punt de vista moral, però després hi ha un altre mal que dius, i això? I això on ho situo? I aquest crit amb les mans alçades...
Però jo crec que hi ha un mal que és el mal per excel·lència. Eh? El maligne jo crec que hi és. A més, el maligne parlava cara a cara amb Déu. El llibre de Job és molt clar. Hi ha tres tipus de mal. El mal que no podem evitar, el mal que surt expressament de l'home i el gran mal, que és... I al final serà després de la mort, o sigui, abans de la mort, disculpeu, serà l'últim destituït. Però aquest és molt dur i, esclar, si tu vols sentir-te com acaba la paraula, esperit orgullós, però et sentiràs insegur. La nostra seguretat només vindrà del Senyor. I per això el just creu, viurà perquè ha cregut.
Però això ens ha de donar molta confiança.
Sí.
Si tu vius, intentes ser just, comportar-te com a just, demanar que Déu faci just, doncs estaràs tranquil i viuràs segur, com diu la lectura, no?
Sí, però hi ha moltes persones que no ho poden fer.
Ja.
Confiança és fer amb...
I sí, les limitacions pròpies dels éssers humans, no? Però sí, jo crec que tenim tastos d'aquesta manera de fer de Déu, no? I de confiança, i podem fer extensió d'això després quan fem aquesta contemplació. Per tant, les dues coses, encara que semblin contradictòries, aquest queixar-se i a la vegada aquest tenir confiança, doncs estan aquí.
Molt bé, continuem.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la segona carta de Sant Pau a Timoteu i del capítol segon.
Estimat, et recomano que procuris revifar la flama del do de Déu que portes en virtut de la imposició de les meves mans. L'esperit que Déu ens ha donat no és de covardia, sinó de fermesa d'amor i de seny. Per tant, no t'avergonyeixis ni del testimoni que donà al nostre Senyor ni de mi, que estic empresonat per ell. Tot el que has de sofrir juntament amb l'obra de l'Evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dona. Tingues com a norma la doctrina sana que has escoltat dels meus llavis i viu en la fe i en l'amor de Jesucrist. El tresor que t'ha estat confiat és valuós. Guarda'l amb la força de l'Esperit Sant que viu en nosaltres.
Des de Roma, on està presoner, Pau escriu aquesta segona carta a Timoteu. A l'escrit li va deixant aquesta mena de testimoni espiritual i el convoca a no tenir por de donar la cara de Jesucrist, per Jesucrist. Atenció, eh? No tenir por de donar la cara per Jesucrist. Ens ha de dir alguna cosa aquest missatge a nosaltres avui o què?
Home, sí, no.
Què ens ha de dir, doncs? Què us sembla?
Per una banda, acceptar la crida, no? Consent, no? I l'impuls, no? Que això ja és molt en una societat que més aviat tendeix a un individualisme molt gran, no? Això de llançar-se als altres, de posar-se en risc, d'alguna manera és interessant, perquè ell està a la presó, eh? Pau està a la presó. Mm. I, per tant, li diu, escolta'm, jo estic a la presó, però continueu vosaltres, i, per tant, és això, no? Aquesta seria la primera cosa, no? Buscar, o sigui, no patiu per buscar-vos problemes. Aquesta seria la primera qüestió, no? I també, al final, jo diria, és que no patiu perquè ja s'us donarà el que us calgui quan prengueu aquesta decisió i sigueu agosarats, tingueu el coratge de que fer aquesta predicació, encara que us porti problemes, ja us vindrà l'ajut, no? Un ajut que no és màgic, eh? Serà un ajut interior que ens permetrà entendre què és el que ens està passant, malgrat que a ulls del món potser sigui un desastre. No sé com ho veus, Concha.
Jo, d'entrada, d'aquesta lectura, la primera paraula que m'ha copsat és revifar. Si diu revifar, vol dir que ja la tenim, la flama. I a vegades ens pensem que... m'agrada la paraula. Hi ha una paraula en castellà que es diu rescoldo.
Sí.
Però sí que no és massa, potser, coneguda. Però sí que tenim moltes vegades la brasa i amb una petita espurna la podem revifar. Per tant, som responsables de cara als altres i de cara a nosaltres mateixos de fer aquesta petita espurna d'esperança. I aleshores... jo veig que hi ha un trípode aquí que és fermesa, amor i seny. Un sense els altres, el seny sense l'amor i la fermesa no té solidesa. La fermesa sense l'amor i el seny tampoc. I aleshores, aquest trípode ens ajuda d'una banda a, des de l'amor, a tenir seny amb fermesa, perquè aquest seny el tenim i aquest seny ens configura amb Déu, precisament, la capacitat de pensar. I, sobretot, de dir, no t'avergonyeixis. Per què ens fa? Per què a vegades no podem dir que som cristians en entorns que no... A vegades n'hi ha entorns que són cristians, perquè sabem que pensen d'una altra manera. Tu viu la fe i guarda't aquesta... Guarda amb la força de qui? Teva, no, de l'Esperit Sant. Per tant, sempre tenim nosaltres una força que no sabem d'on ve i no sabem, tampoc, la força que tenim fins que ens surt a prova.
Sí, i si em permets, ampliaria la cosa i diria no vergonya de dir que som cristians, sinó vergonya de defensar la veritat, per exemple. O no tenir vergonya de defensar els més febles, perquè a vegades defensar la veritat o defensar els més febles pot representar també un problema gran. I, de fet, defensar el feble i defensar la veritat també és camí de Déu, no? I és pla de Déu, no?
Home, ho va fer Jesús tota la seva vida. Va ser un contra... Sempre va anar a la contra i per això la gent no l'entenia, perquè diu, quina autoritat dona't bé i com és que vas amb persones que nosaltres pensem que no són dels nostres.
No, ho dic perquè a vegades quan diu, no, allò de manifestar que som cristians, etc. No, bueno, els cristians també hem de veure que hi ha coses que a vegades no les fem del tot bé, i reconèixer això a vegades et pot portar problema, no? Et poden dir, ah, clar, tu no ets dels nostres, què estàs dient? I no, la qüestió és aquesta, no? O sigui, la veritat, l'amor, i per tant, a vegades això també ens pot portar... O sigui, seria el mateix, però...
Potser el recurs seria allò, aquella famosa frase de dir, no diguis, sinó actua, i que els altres, per la teva manera d'actuar, preguntin com és que actues així.
Bé, seguim? Sí?
Seguim.
Vinga.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Doncs ara escoltem la darrera lectura d'aquest diumenge 27 de durant l'any, que és l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 17.
En aquell temps, els apòstols digueren al Senyor, «Doneu-nos més fe». El Senyor els contestà, «Només que tinguéssiu una fe menuda com un gra de mostassa, si dèieu a aquesta morera, arrenca't de sota arrel i planta't al mar, us obeiria». Suposem que algú de vosaltres té un esclau llaurant o pasturant el ramat. Quan ell torna del camp, li dieu mai que entri de seguida i segui a taula? No li dieu més aviat que prepari el sopar, que estigui a punt per de servir-vos mentre mengeu i bebeu i que ell menjarà i beurà després? I quan l'esclau ha complert aquestes ordres, qui ho agraeix? Igualment vosaltres, quan haureu complert allò que Déu us mana, digueu: «Som servents sense cap mèrit, no hem fet altra cosa que complir el nostre deure.
Els apòstols demanen a Jesús que els augmenti la fe. La resposta de Jesús deixa entendre que ells no tenen encara aquesta fe menuda com un gra de mostassa. La fe és potser aquí resposta de l'home a la predicació de Jesús, és a dir, el reconeixement i acolliment del Déu que Jesús anuncia. Què hi veieu, doncs, aquí?
Em sembla que el text anterior, el que, del qual segueix aquest, em sembla que és el de perdonaràs 7 vegades 7 i això, i és clar, diuen, home, que això de perdonar, per exemple, es necessita molta fe per perdonar, eh? Molta confiança per perdonar. Em sembla que ve per aquí i diu, doneu-nos més fe. I ell diu, no, és que amb molt poqueta cosa ja faríeu grans coses, no? Quan ens pensem que a vegades és una cosa molt, o tenim una fe molt gran, no? A vegades. I, però del text, si em permeteu, el que més m'ha cridat l'atenció és aquesta de... tota la reflexió posterior és de no feu altra cosa que complir el nostre deure. I és... O sigui, d'això n'estic molt convençut. Molt convençut. Per vivència personal... Cada vegada més, allò que moltes vegades la gent, i que accepto gustosament, no?, que et diuen, bueno, tens aquesta qualitat, o això ho fas bé, etc. A mesura que m'he anat fent gran i he anat notant que és do, que és regal. I només faltaria que no hagués de fer, que no hagués de fer. És a dir, cada vegada em sento menys, si em permeteu, menys responsable del que... d'allò de bo que pugui sortir del poc que pugui sortir de mi. No ho sé, bueno, us volia comunicar això perquè ho veia molt clar.
És que pel que fa això és tot el que fas bé et ve de Déu. Tot el que fas malament et ve de tu directament. Això és una norma molt ràpida de... A mi m'ha agradat mirar els paral·lels. Estem amb l'Evangeli de Lluc, diu això d'una fe menuda, i mira, arrenca la morera... No, una morera no és massa alta, arrenca de socarrel i planta't al mar. Déu-n'hi-do per això, eh?
Sí.
Però el paral·lel de Marc fa aquella semblança de dir la llavor creix, la petita llavor creix, es torna un arbre i aleshores hi ha els ocells. Per tant, de la petita llavor creix. Però, sobretot, m'agrada la versió de Mateu. La versió de Mateu ja posats a fer, ho fa més exagerat, diu, escolta, si tinguessis una fe menuda, series capaç de dir aquesta muntanya que es canvia de lloc i es canvia... Quina muntanya? La teva. La teva muntanya. Només amb un petit gra de mostassa podries canviar tot allò de tu que et penses que no mai, de la vida, o allò que no vols canviar, o allò que et penses que és impossible de canviar. Deixa't, perquè molt poca cosa Déu et demana és que... Ell demana una fe menuda, com un gra de... No et demana, ui, quan tinguis uns quants quilos de fe, de... No. I llavors, amb això, com que Déu és exagerat, diu, amb això... O sigui, una altra vegada, la confiança, que ja hem dit altres vegades. I el text acaba, diu, som servents sense cap mèrit. Alguna altra versió diu, som servents inútils. Per veure, una mare de família, quan fa la feina de casa, tu creus que és la dona de fer feines? Ni molt menys.
Mare o pare,
Ah, gràcies per dir-m'ho, home.
Mare o pare de
família. Sí, senyor. Qui sigui. Qui sigui. Perquè a vegades hi ha fills que els hi demanes que facin la feina a casa. Escolta, és que sóc... No. Es consideren... No, fan la feina que toca fer perquè toca fer. Però no tant perquè toca amb una moralitat, és perquè s'ha de viure d'una manera, doncs, coherent, solidària, amb comunitat, també. I saber el que cal fer en el moment... que toca. Això ja és una saviesa, també.
I una coseta és això de som servents sense cap mèrit, no hem fet altra cosa que complir el nostre deure, també ho he posat en relació quan moltes vegades la relació que mantenim amb Déu és de negoci. Escolta'm, que jo he fet això, ara no em faràs aquesta jugada. O, escolta'm, si jo faig tot això, aleshores tu faràs un tipus de relació de bescanvi. Quan és absurda, perquè la gratuïtat i l'amor total de Déu no té comparació amb res d'això, no? I que l'amor, l'essència de l'amor és gratuïtat. L'essència de l'amor és gratuïtat.
Saps què passa, Albert? Que això a vegades s'ha fet al revés. Que hem cregut que el xantatge ens ve de part de Déu. Si no fas això, sí, això i això,
sí,
no ho aconseguiràs.
Molt bé, molt bé,
i la gent
molt
diu, saps
vist.
Què? Plego de l'Església.
Sí, sí, molt ben vist. Sí, sí, sí.
És
sí,
una pena, perquè plegar de l'Església vol dir perdre la relació amb Déu, que és abans de l'Església.
Sí, sí, sí. No, no, estic totalment d'acord, però això sortia aquí. I no, no, o sigui, la cosa està en estar en el pla de Déu, és en ficar-se en aquesta relació d'amor i en l'acció de l'amor. I, per tant, des d'aquí ja no hi ha aquesta pregunta. Sí, sí, estic d'acord, totalment. Molt ben vist.
I, per tant, la petició és doneu-nos més fe. Perquè per poca fe que ens doni, sempre augmentarà la nostra poca fe.
I no es tracta de quantitat, sinó que sigui genuïna, que sigui autèntica, que realment sigui profunda, que no sigui simplement una fe de paraules, sinó una fe viscuda en l'obra, no? I jo penso que en aquest sentit va això de que ni que sigui petita, ni que sigui petita.
Atenció, que quan entrem en el terreny de la fe és com és que uns, com que és un do, la tenen, els altres no la tenen, uns la reconeixen, els altres no, i aquí ens estem posant en terra sagrada perquè sabem els dons del sembrador surt i després cadascú, i molt sovint quan ens pensem que hem perdut la fe no la podem perdre perquè és un regal, en tot cas has perdut el regal i fins que no te n'adonis. Estem entrant
sí, sí.
En un terreny delicat.
Sí, 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 i tant.
Bé, doncs potser ho podríem deixar aquí, va? Sí?
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, Albert Florensa, i moltes gràcies, Germana Conxadell. Si voleu i podeu, doncs us espero aquí diumenge vinent, també.
Amb molt de gust.
Sí?
Amb molt de gust.
Molt bé.
Gràcies.
Doncs també hem d'agrair als nostres oients la participació en el programa a través de les ones radiofòniques de Ràdio Estel. I també els hi donem les gràcies perquè ens van enviant els seus missatges de correu electrònic dient-nos comentaris, suggeriments sobre el programa. Un programa que es fa gràcies als serveis tècnics de Ràdio Estel. La locució de les lectures la fa la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, qui els parla. I ja saben que ens plourà retrobar-los diumenge vinent aquí a Ràdio Estel. Adéu-siau.